Molt bona tarda i benvinguts i benvingudes en aquest Consell de les Associacions de Veïnats de Vilanova i la Geltrú. Sobretot vull agrair també la presència de la defensora de la ciutadania, la Núria Plana, dels regidors i regidores de l'Ajuntament, de l'oposició del govern que ens acompanyen, i en aquest cas doncs, presidint aquest Consell estic jo com a regidora de participació i m'acompanyarà en Gerard Llobet com a regidor d'Urbanisme, Espai Urbà i president de l'àrea d'Ecologia, que farem resposta de totes les sol·licituds que ens heu fet arribar. Aquest Consell, concretament, i la convocatòria i l'acte, la preparació d'aquesta convocatòria atén a que ens heu sol·licitat a través de la Federació d'Associacions de Veïns, ens heu requerit un seguit de preguntes i en aquest sentit doncs, passarem a donar resposta de les preguntes que formen part de l'ordre del dia d'aquest Consell. Anirem fent, doncs, tenim aquí el llistat de preguntes que ens vau entrar i donarem la paraula al regidor Gerard Llobet, que anirà responent, perquè bàsicament moltes de les qüestions que ens sol·liciteu, que plantegeu, responen a competències de la seva regidoria i que en parlem, no? I sense més preàmbuls, també he de demanar que per temes de d'horari de l'Ajuntament tindrem un horari limitat, per tant intentarem ser totes plegades i tots plegats el més àgil possible, i en el segon apartat tindrem un espai de precs i preguntes que també intentarem ordenar perquè sigui amb la màxima agilitat possible de torn de precs i preguntes que es realitzen. Per tant, començaríem. Així, els diversos punts proposats per la Federació d'Associacions Veïnars, tenim les qüestions que fan relatives a... el primer punt és l'aprovació de l'acte, m'indica molt bé el regidor Alfredo Villa. Aprovació de l'acte anterior, hi ha alguna qüestió al respecte de l'acte? Doncs passaríem per assentiment doncs, a fer l'aprovació de l'acte. I el segon punt és diversos punts que ha proposat la Federació d'Associacions Veïnals i en aquest cas corresponen a l'apartat de preguntes que se'ns fan sobre el Prat de Vilanova. Primer, els canvis en la neteja viària i recollida d'escombraries amb la nova licitació suposaran un canvi positiu per la ciutat?
No sé si... voleu fer algun aclariment de la pregunta o passem directament? Sí, no, directament.
Ah, vale. Bona tarda a tu. Bona tarda a tothom. Des del Prat de Vilanova volem aclarir que aquestes preguntes les van fer arribar a la Federació el mes d'agost. Com vosaltres sabeu, ens hem reunit el mes de desembre, amb la qual cosa això són preguntes no exclusives del barri del Prat de Vilanova. O sigui, pretenien ser preguntes generalitzades per el que seria tota la ciutat. O sigui, els canvis en neteja viària i recollida d'escombraries, el que volíem referir era a tota la ciutat, o sigui, les repercussions, i això mateix amb la resta de totes les preguntes.
Per tant, entenc que doneu per respostes a aquelles preguntes que ens fèieu davant de la reunió que van tenir amb l'Associació del Prat de Vilanova conjuntament amb el govern, i aquestes les faríeu en àmbit més generalitzat.
Sí, sí, correcte. O sigui, la idea és aquesta, és en àmbit generalitzat de tota la ciutat.
D'acord.
Està posat les associacions que van fer la pregunta perquè sapigués d'on provenia. O sigui, per no fer que la federació, com si fos de la federació d'on sortia, sinó que era una pregunta que va arribar des del Prat de Vilanova, com la resta, i es va identificar cada pregunta d'on provenia.
Vale.
No hi havia un altre motiu.
Molt bé. Doncs... Entesos, passem a respondre.
Com sabeu, estem treballant la licitació d'un nou servei de recollida i de neteja viària. L'any 2009-2010 es va adjudicar el servei de recollida d'escombraries i de neteja viària, és a dir, tant la recollida dels contenidors com la neteja viària, que són els escombriaires, i això va durar fins a l'any 2018, que era la finalització del contracte. Des de l'any 2018, l'empresa, com que és un servei obligatori per l'Ajuntament, el ve prestant per ordre de servei de l'Ajuntament, però sense contracte. Això comporta doncs, que des del 2018 l'empresa no pot fer inversions, i per tant, doncs, Tots sabeu com estan els contenidors trencats, els camions que a vegades no surten, que deixen, no, tots els frens, el líquid, tot allò pel carrer, perquè amb el contracte no podem, doncs, fer inversions, l'empresa no està obligada a fer inversions i l'Ajuntament legalment no pot obligar-la a fer inversions. Això dura des del 2018, es va fer un intent l'anterior mandat de fer una nova licitació implicada amb el porta a porta, que finalment, doncs, això no va prosperar, i el govern, des de que vam entrar, doncs, l'objectiu és dissenyar una nova licitació d'un servei de recollida i afegir el servei de neteja viària, que ja formava part del contracte inicial i que l'any 2021 es va separar, doncs, el servei, es va municipalitzar, se li va encarregar a la companyia d'aigües que prestés aquest servei de neteja viària, i que pensem, doncs, que té marge i recorregut de millora la neteja viària. Perquè, doncs, ara hi ha menys personal treballant, hi ha els mitjans que tenim, i pensem que operativament i logísticament, doncs, la nostra ciutat, amb la problemàtica que tenim amb el pla de sanejament i amb la inversió que comporta, doncs, un servei com aquest, que estem parlant de gairebé 100 milions d'euros al contracte que sortirà, doncs han d'estar aquests dos serveis plegats, perquè entenem que són els dos serveis principals que treballen a la ciutat. Per tant, responent a la pregunta en concret que em feia, suposaran un canvi positiu? Doncs esperem que sí. Primer, perquè hi haurà una renovació de materials, renovació de maquinària, i també, doncs, hi haurà un altre cop, doncs, aquesta relació entre el servei de recollida i el servei de neteja viària, que ens permetrà, doncs, actuar, doncs, amb més gent i amb més dispositius a la ciutat. I això és el que estem treballant des del principi de mandat. Hem fet un primer estudi, perquè el que sí que plantegem és un servei de recollida específic per a empreses, restauradors, comerços, que aquests sí que han de separar a banda per complir amb la normativa europea de residus, i intentar que Vilanova també millori, doncs, les taxes de recollida, que estem malament, no estem per sota dels objectius que ens marca la Unió Europea. Per tant, el més fàcil és començar, doncs, amb els sectors empresarials, amb les empreses, amb els grans generadors de residus, que d'altra banda és lògic, perquè no és normal que una gran empresa, una gran botiga, doncs, a les 8 del matí ens ompli el contenidor amb dues bosses gegants de plàstics. Per tant, això té lògica, doncs, que se li assigni un horari, se li assigni un servei específic i els contenidors es quedin només pels veïns. I aquest és l'objectiu amb el que estem treballant amb aquesta licitació, que ara ja està molt avançada. Prèviament a aprovar la licitació s'ha d'enviar a la Generalitat, i estem en aquest tràmit que han d'aprovar, doncs, aquests plecs la Generalitat prèviament, i esperem tenir-ho, doncs, al llarg d'aquest trimestre i poder iniciar el procés, que també, doncs, serà llarg, perquè a més l'empresa que guanyi tindrà un període d'adaptació per poder comprar els camions, poder comprar contenidors. Això no és fàcil, s'han de fabricar expressament, i esperem que això, doncs, a partir de l'any que ve ja es pugui començar a implantar per fases a la ciutat.
Molt bé, passaríem a la segona pregunta. Al respecte del servei de bus urbà, s'ha intentat negociar amb l'actual empresa, renovar i millorar el servei?
Val. Aquí entenem que l'actual empresa és TCC, que és la que presta la línia 1 i 2 del servei urbà. L'any 2020 aquest ajuntament va tenir una sentència, igual que la que va tenir amb la línia 3 i 4, recordeu, doncs, aquella línia que sortia del Fondo Somella i feia el recorregut horitzontal a la ciutat, que es va anul·lar, i els serveis es van haver de passar, doncs, al servei interurbà, i ara és la línia que va de Fondo Somella, Sant Camí, Roqueta, Sant Camil, Sant Pere de Ribes i Sitges. Doncs això ens ha passat amb la línia 1 i 2, l'empresa, doncs, que ha guanyat la sentència va impugnar, i el jutjat va anul·lar la línia 1 i 2. Per tant, tenim les línies 1 i 2 anul·lades, i Vilanova en aquests moments, com ha passat en altres ciutats, doncs té els serveis de transport urbà anul·lats i no podem prestar serveis urbans de transport públic. Això, doncs, es va començar a parlar l'anterior mandat. Aquest mandat, doncs, ja hem pogut concretar una proposta. Hem estat un any negociant amb TCC i amb l'empresa Plana, que és qui va guanyar la sentència, que es posessin d'acord per poder fer un traspàs ordenat i doncs, acordat amb tot el que comporta, doncs, canviar això. No ha estat possible fer aquest traspàs ordenat, i per això el ple del mes de gener el ple va acordar liquidar els serveis que tenim amb TCC. Per tant, TCC a finals d'aquest mes deixa de prestar la línia 1 i 2, i el dia 3 de febrer, el dilluns 3 de febrer, l'empresa Plana començarà a prestar els serveis de l'antiga línia 1 i 2 a través del servei interurbà de la línia de Vilafranca. És a dir, la línia de Vilafranca entra pel Tacó, fa el recorregut i acaba doncs, el carrer Paregarí. El que farà doncs, aquesta línia és fer el recorregut pràcticament igual de les línies 1 i 2 fins al càmping, de tal manera doncs, que ara tindrem un únic operador a la ciutat. Això doncs, d'una banda és positiu perquè a més aportarà uns vehicles més moderns, ecològics, de pis continu i per tant doncs, més adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. De l'altra, doncs, la part negativa, evidentment, doncs, perdem els serveis urbans perquè tenim una sentència que ho diu que no podem prestar els serveis urbans fins que s'ordeni doncs, tot aquest mapa del transport interurbà. I això, insisteixo, doncs, ens ha costat. Semblava doncs, fa un any que ho teníem ja lligat. Finalment, doncs, les empreses no es van posar d'acord, la Generalitat també va haver el canvi de govern, es va parar tot i finalment doncs, ara ja hem pogut desencallar aquest tema i executar una sentència, perquè el que estem fent és posar en pràctica una sentència judicial que obliga l'Ajuntament doncs, a fer doncs, aquest pas i a buscar una alternativa que és prestar aquests serveis urbans a través d'una línia interurbana amb l'objectiu, evidentment, doncs, que l'Ajuntament doncs, d'aquí uns anys torni a tenir serveis urbans, però mentrestant, doncs, com que a més tenim una... A part d'anul·lar les línies 1 i 2, hem de pagar 1,5 milions d'euros, aquest 1,5 milions d'euros es fa prestant aquest servei, és a dir, que el guany que tingui l'empresa doncs, durant els propers anys servirà per sufragar aquest import econòmic i que l'Ajuntament no hagi de posar diners físicament, sinó que es posen a través de la prestació del servei. I això és la millor solució que hem trobat, primer per les finances municipals i segon perquè la ciutat continuï tenint serveis de transport que connectin amb la resta del municipi.
Bé, per altra banda, i continuant també amb la mateixa línia del transport, en aquest cas interurbà, es pregunta, s'ha parlat amb la Generalitat, en aquest cas, per la millora del servei interurbà, Sitges-Cubelles, per tenir més afluència i servei als caps de setmana. I també es pregunta que, segons la Generalitat, l'Ajuntament és qui ho ha de sol·licitar per tal de poder modificar el contracte.
Sí, l'objectiu, ja us he dit, que aquest any ha estat solucionar la problemàtica d'aquesta sentència judicial, que a més això, doncs, al darrere portava aquest import econòmic important. Per altra banda, sí que s'ha fet petició pel que fa a les línies express, aquestes línies que connecten Vilanova amb Barcelona, perquè és una problemàtica que tenim molt, molt candent, i a la resta de temes doncs, fins ara no han estat sobre la taula perquè teníem aquestes urgències, solucionar el tema de l'urbà i plantejarem doncs, totes les millores que puguem fer, però aquestes millores també estan condicionades a que les pagui algú, perquè al final aquests serveis els presta l'empresa plana, però algú li ha de pagar. I evidentment, doncs, si és una línia interurbana, li correspon a la Generalitat pagar-la. Per tant, doncs, aquí ens haurem de seure amb la Generalitat per veure doncs, quina és la disponibilitat que tenen de poder ampliar serveis en aquesta línia, Sitges-Cubelles, no? Que diu aquí, o qualsevol altra línia que tinguem en qualsevol servei interurbà doncs, que en algun moment doncs, podem posar sobre la taula doncs, millores de freqüències o millores en caps de setmana, en la línia nocturna, també que hi ha una demanda important de fa molts anys d'intentar-la allargar fins a Cubelles, que ara hi ha alguns serveis que no allarguen, no? Que queden a Vilanova i que això també hi ha una demanda. Per tant, doncs, hi ha diversos temes que a través de la taula de mobilitat del Penedès, que encara no s'ha reunit amb el nou govern, doncs, es posaran sobre la taula.
Molt bé, continuem. En aquest cas és sobre el transport a demanda per als barris periurbanes que, bueno, imagino que es va aprovar a través d'una moció, no que s'aprovés el servei en aquest sentit, i en quin estat es troba l'estudi del projecte?
Sí, quan es va aprovar aquesta moció vam explicar que això estava condicionat a tenir els recursos econòmics perquè és un estudi complet i per tant doncs, té un cost econòmic, per tant estava condicionat amb aquest import. En aquests moments estem treballant i sol·licitant a la Diputació de Barcelona per si en el catàleg de serveis que ofereix amb els ajuntaments doncs, té cabuda la redacció d'un estudi del transport a demanda com aquest. I després l'execució ja veuríem com la podem implementar. Insisteixo perquè totes aquestes sentències ens han qüestionat el transport urbà a Vilanova i per tant qualsevol servei que posem al territori doncs, ha d'estar acordat amb l'empresa doncs, que opera i que ens ha demandat els anteriors serveis, les anteriors adjudicacions, com també possibilitats d'amb quins recursos implementem un transport a demanda. Hi ha moltes fórmules, hi ha des d'utilitzar els serveis de taxi fins a altres mètodes que funcionen en altres llocs del territori, que són busos, però que aquesta implementació s'ha de tenir en compte amb la casuística de les urbanitzacions periurbanes, dels accessos, de com estan els camins, no?, per accedir a determinats serveis, que en alguns casos que hem posat sobre la taula amb alguna conversa informal, doncs amb algun taxista o amb algun operador, bueno, doncs ens ha qüestionat que a vegades no arriben aquests serveis perquè els camins estan en unes condicions, doncs, no òptimes, i per tant, doncs, es fa difícil arribar a vegades amb vehicles normals. És un tema que, insisteixo, està pendent de poder, doncs, obtenir recursos per adjudicar la redacció d'un servei, que era el compromís que teníem amb aquesta moció que es va aprovar.
Continuem. En aquest cas es pregunta pels carrils pedalables de la B baixa 2115, la C246, en quin estat es troben les negociacions?
De la BB-2115, la carretera de l'Arbós, que coneixem, no?, que comença la Ronda Ibèrica i arriba fins a l'autopista, tot just fa una setmana hem pogut anunciar, doncs, que la Generalitat ha adjudicat ja la redacció del projecte. Per tant, hem fet un pas important i aquí, doncs, es resol una demanda històrica de l'Ajuntament, també, doncs, el treball que s'ha fet per part d'una plataforma que es va crear fa uns anys, i la Generalitat, doncs, que va recollir aquesta petició, i ara, doncs, des d'ara fins d'aquí 14 mesos hi ha una empresa, una enginyeria, que té encarregat aquests treballs per tal, doncs, de presentar, doncs, una proposta de millora de la carretera de l'Arbós, que incorporarà els accessos, un carril bici i una millora sobretot de la seguretat important. Això, doncs, s'ha de treballar i estem a l'espera que tècnicament, doncs, aquesta enginyeria faci un primer esborrany i els serveis tècnics també el puguin treballar. La C246, això, doncs, també fruit de les peticions que ha fet aquest Ajuntament en altres mandats, i en aquest també vam començar el mandat amb dues mocions sobre aquesta carretera, i a més és una obligació, perquè nosaltres en el Pla General d'Ordenació la tenim com un eix que s'hauria d'arranjar. Vam començar negociacions amb la Diputació de Barcelona i ja tenim un primer estudi molt a nivell, doncs, d'abans, d'esborrany, que quantificava, doncs, aquesta operació de reforma de la C246 des de l'avinguda Torre del Vallès fins al terme municipal de Cubelles, valorava en uns 2,6-2,7 milions d'euros el cost d'intervenció. Això per la Diputació, tot i que la Diputació, doncs, té recursos, és un import important, i el que ens van demanar era concretar una de les fases. Ells van dividir la tenen dividida en tres fases: la primera, d'avinguda Torre del Vallès fins a Santa Llúcia; la segona, de Santa Llúcia al Prat de Vilanova; i la tercera, del Prat de Vilanova amb la connexió amb el terme municipal de Cubelles. Nosaltres, per una qüestió de mobilitat i d'accessibilitat, vam demanar prioritzar la part entre Santa Llúcia i el Prat de Vilanova. Evidentment, l'estudi haurà de ser de tot el vial, de la rotonda aquesta que també s'haurà de fer en el futur a l'entrada a l'avinguda Torre del Vallès, però a nivell d'avançar el projecte, doncs, ens interessava aquest, perquè tenim una part del municipi que no té connectivitat a nivell, doncs, de vianants, vull dir que no podem passar per la via del tren. Per tant, doncs, aquesta sí que és una demanda que aquest mes de febrer, doncs, hi ha una reunió prevista, la teníem prevista abans de Nadal i no es va poder celebrar, l'hem d'acabar de concretar. I la setmana passada, doncs, els tècnics també continuen treballant de la Diputació en demanar informació a l'Ajuntament d'aquest vial, de la C246A, perquè esperem, doncs, que puguem arribar, doncs, amb un estadi de projecte com a mínim igual al de la carretera de l'Arbós, que tinguem ja algun tram en projecte executiu per ja, doncs, negociar la inversió i la implementació que s'haurà de fer. L'important és, com a mínim, ja tenir projectes sobre la taula, que crec que és una passa important.
Bé, en aquest cas ara fem un canvi també de temàtica. En aquest sentit, es demana per les tales, la reposició d'arbrat i la creació de nous refugis climàtics.
Sí, no sé si es refereix a algun lloc concret, si es refereix a la bòbila o es refereix en general a tota la ciutat. Entenc que és a tota la ciutat.
És tota la ciutat, no? Per la demanda que ens feien.
Aviam, el tema de tales d'arbrats, des de fa uns anys, com a conseqüència de la sequera, doncs, hi ha hagut l'arbrat a petit, malgrat el rec de subsistència que s'ha fet, doncs, hi ha hagut arbres, doncs, que no han pogut prosperar, i per tant, doncs, des del punt de vista de la seguretat es van talant a l'espera de poder fer una reposició. la sequera continua, malgrat hagi plogut. Si mireu, hi ha una aplicació de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens va indicar, no, que va posant, va indicant periòdicament quin és l'estat de les reserves de tot Catalunya. Nosaltres estem a les conques internes, que hauríem d'estar amb un 25% més respecte al que tenim actualment. I per tant, continuem en estat d'alerta per sequera, i això ens impedeix fer determinades coses, no? Hi ha gent que es queixa de que tenim els llacs de la ciutat, que hi havia Ribarroges, a la plaça Immaculada, els jardins Francesc Macià, que no podem omplir amb aigua perquè la Generalitat en els municipis ens prohibeix posar aigua en aquests indrets que no tenen recirculació. Per tant, doncs, d'una banda tenim la sequera sobre la taula, però també tenim l'emergència climàtica. A inicis d'aquest mandat, una de les decisions que vam prendre va ser tornar a replantar, i a través d'aigua regenerada que tenim amb pous a la companyia d'aigües que estem recuperant, amb un treball d'anar recuperant pous que s'havien deixat d'utilitzar antigament en el municipi, que servien per proveir d'aigua potable, doncs ara els estem recuperant i posant en pràctica, i aquesta aigua la utilitzem per regar o la utilitzem per netejar la ciutat. Per tant, doncs, un dels objectius que ens van marcar a principis de mandat és tornar a fer replantacions d'arbrat, perquè una de les condicions per regar és que aquesta aigua provingui de fonts regenerades, i per tant, doncs, ja que les tenim assegurades, aquestes fonts d'aigua, doncs, ja el següent objectiu és tornar a replantar. L'any passat ja es va fer alguna replantació en alguns indrets de la ciutat, al barri de Mar es va replantar algun punt, es va fer tota la Rambla Samà, que teníem una problemàtica amb l'arbrat, doncs perquè teníem aquesta podridura i un problema de seguretat, el mateix que ens ha passat ara amb la Bòbila, i ara aquest mandat, aquest any, ja tenim els recursos, i a més ens han confirmat una subvenció que vam demanar fa un any i mig per part de la Generalitat de 300.000 euros. Això ens permet fer una plantació important, de les més importants dels últims anys en el municipi. Ara tot just estem acabant de decidir els espais. Evidentment hi haurà la Bòbila, perquè és un compromís de replantar en aquella zona, perquè els hem hagut de treure per una qüestió de seguretat. I a més, doncs, l'objectiu és començar a replantar les fallides, no, d'aquests carrers que ens queda l'Escocell buit, on queda l'arbre amb una determinada alçada per seguretat, doncs, que s'elimina, i per tant, doncs, estem parlant d'uns quants centenars d'arbres que replantarem aquesta temporada. I a més això ho anirem lligant, doncs, amb l'extensió de més espais amb aquestes veles que hem començat a col·locar en diversos barris de la ciutat, doncs perquè cada cop farà més calor, la temporada d'estiu comença a l'abril i s'acaba, doncs, a l'octubre, i per tant, doncs, cada cop en més espais de la ciutat, sobretot zones infantils o zones on hi ha jocs per gent gran, aquests espais físics, doncs anirem col·locant aquests espais de veles, no, de refugis. I això, doncs, ho anirem implementant al llarg d'aquest any gràcies a aquesta subvenció, gràcies a un altre 300.000 euros de la Generalitat, 85.000 euros de la Diputació de Barcelona, més a més amb el nou contracte que tindrem de jardineria, ens permetrà també fer reposició cada temporada d'uns 200 arbres, i a més arbustives, plantes, etc. Sí, i a més un objectiu que teníem en el pla de mandat era fer un pla director de l'arbrat de la ciutat, per tal de conèixer quines són les millors espècies que hem de plantar a partir d'ara, perquè això de la sequera ho tindrem, eh? Encara que es faci la desalinitzadora del Foix, o encara que tinguem reserves d'aigua, però tornarem a viure episodis de sequera constant i continuades en el futur, i per tant, doncs, també hem d'adaptar el tipus d'arbre que plantem a la ciutat perquè no ens aixequi les voreres, perquè ens sobrevisqui en períodes extrems climàtics. I per tant, doncs, aquest pla director també ens marcarà quines són les millors espècies que hem d'anar posant a la ciutat. I a més anirà acompanyat d'un estudi de l'arbrat actual. Fins ara, doncs, anem controlant les palmeres perquè era l'element, doncs, que ens preocupava més, però després de molts anys d'aquesta problemàtica i d'haver detectat diversos punts a Vilanova, no? Com us deia, Rambla Samà, la Bòbila, on tenim una problemàtica amb l'arbrat, doncs, que s'ha anat fruit de plagues, fruit de podridura que acaba patint l'arbrat, doncs anar detectant això a la resta de l'arbrat a la ciutat per actuar més preventivament, i no haver d'actuar, doncs, reactivament quan ja no tenim marge i els arbrats, doncs, estan ja que no tenen solució. I aquest és un estudi que també es farà amb el futur contracte de jardineria.
Molt bé. Ara, a petició que ha fet arribar a la Federació d'Associacions de Veïns, l'Associació de Veïns de Bajamar, la Geltrú i el Molí de Vent, se'ns demana per el cablejat de telecomunicacions, que està gairebé a totes les façanes de la ciutat. Existeix alguna normativa que ho reguli, ja que cada companyia fa la instal·lació com vol i queden els cables penjats de les façanes de qualsevol manera. A banda de donar mala impressió visual, pot ocasionar problemes al veïnat.
Sí, l'Ajuntament té una ordenança que en qualsevol nova urbanització quan es fa una nova urbanització important, una reurbanització, doncs s'intenta soterrar cablejat. En una urbanització nova ja d'entrada obligatòriament ha d'anar soterrat. A la ciutat consolidada això no és tan fàcil. Abans quan hi havia telefònica ja teníem discussions per soterrar, o quan era només fixa, hi havia només una empresa, ja teníem problemes per intentar pactar amb ells determinades solucions. Ara que des de la llei de telecomunicacions del 2014, que s'ha liberalitzat el sector totalment, doncs no tenim mitjans per poder obligar les empreses a soterrar doncs, les canalitzacions. I això ens passa a qualsevol ciutat que aneu, veureu tot grapat a les façanes, perquè és veritat que les empreses ens dius d'acord, si m'obligues a soterrar, doncs algú ha de pagar això. I al final doncs, vol dir passar quotes d'urbanització amb els veïns, a fer inversions, que vol dir aixecar carrers, i deixar sense servei de cobertura i sense no, línies de 5G i tot això que s'està implementant doncs, en aquells barris on no està canalitzat. Davant d'aquesta problemàtica, sent conscients doncs, que això és molt complicat d'aixecar carrers per implementar doncs, tots els cablejats aquests de fibra, i abans hi havia Telefònica, després va venir Vodafone, ara hi ha l'empresa aquesta Digi que està també cablejant doncs, totes les instal·lacions, perquè la gent també demanda, no? hi ha un servei i la ciutadania també el demanda, doncs es fa molt complicat pels ajuntaments, ja no només aquests, sinó per tots, a obligar les empreses a soterrar. Perquè això, insisteixo, és un cost que haurien d'assumir doncs, a les comunitats de veïns i és un cost molt elevat a nivell econòmic. Per aquest motiu doncs, se'ls autoritza doncs, a que vagi grapat en façana i les úniques condicions que tenim és en determinats edificis catalogats, en determinats conjunts arquitectònics on aquí sí que podem negociar i on podem acordar doncs, que per allà els passin per alguna altra banda. Però més enllà d'això no tenim altre marge per poder obligar a soterrar amb aquestes empreses. A no ser que sigui prohibir-ho i deixar sense servei, amb la qual els veïns doncs, també es queixen perquè volen tenir doncs, la fibra òptica d'última generació.
Molt bé. Hi ha un altre que entenc que s'ha donat per respost, que és el mateix.
És el mateix amb el cablejat.
Amb el cablejat elèctric.
Sí, sí, aquí recordeu, sí, quan es va fer la reurbanització de la Geltrú l'any 2000, inclús es van adaptar a totes les cantonades perquè les empreses poguessin passar els serveis a les cantonades, ja no totes les façanes, sinó a les cantonades, que és on visualment es veu més el cable penjant, se'ls va adaptar que poguessin fer, però tot i així les empreses no van voler, perquè el que volen és que ho pagui l'Ajuntament. Clar, tocar una instal·lació l'Ajuntament no ho pot fer, això d'entrada. I segon, que soterrar doncs, té un cost econòmic elevat doncs, que no es pot assumir en aquests moments.
Bé, hi ha una pregunta bastant genèrica així, que és temes de mobilitat, si voleu concretar-la.
En principi, jo volia que has parlat del tema de la brossa i tal.
Sí, si et sembla, Joan, per ordenar el debat, seguim, anem a temes de mobilitat i després amb els pregs i preguntes, tot el que vulgueu ho tornem a parlar.
Gerard, t'hi vull fer una sessió de preguntes.
Per això hi ha els pregs i preguntes, després.
Vale. Bueno. Sí. Ja, pues el tema del cablejat que estàs parlant, jo no parlo dels serveis de wifi, de cablejat, de telefònic i tal. Estic parlant d'un perill que n'hi ha que tenim al poble de la Geltrú. Un perill que vosaltres l'heu vist amb la passejada que vam fer l'altre dia. Al carrer Bonaire hi ha un clau, un callat, un clau ja posat en una paret i amb una corda està aguantant un cable que em sembla que són de 3.500 watts, no? Vull dir, voltios, d'aquests que es diuen, no sé com es diu en català. I això no estic parlant d'un cable de telefònica, d'una cosa d'aquestes de poca monta, estic parlant de perill, d'un perill. I ja sé que porta molt de temps, però arribarà un moment amb aquestes pluges que hi ha ara, amb aquestes ventades que hi ha, fins a 180 quilòmetres, si vull dir, entre la passada per allà. Tu t'imagines aquesta corda, el que està aguantant allà? Tu t'imagines que això hi cal algun dia al carrer? La plaça Sagrat Cor. Home, jo som galimaties i no qui s'aclari.
Joan, com que tenim la pregunta i aquesta també ha entrat, ara donem resposta. Vull dir que...
Volíeu dir...
No, és que per ordenar el debat, perquè bàsicament és una petició que ens heu fet de preguntes, si després farem una altra obertura de precs i preguntes i que li, per poder donar... Ho dic per acabar de continuar.
Recollit. No m'heu deixat parlar de la brossa.
Joan, Joan.
A veure, vull posar una mica de...
Joan, hem dit que després podreu... No. Ara no, però després sí. Vale? Temes de mobilitat.
Hem posat un ordre del dia. Aquest ordre del dia s'ha fet en confecció d'unes preguntes que heu entrat i estem donant repàs.
Però si ens heu fet unes preguntes, les contestem. I... Sí, però després hi ha un torn... per tornar a repreguntar tot allò que no us hagi quedat clar.
Però que en aquest cas vull assenyalar-te, Joan, que és a proposta vostra, que nosaltres no hem fet res més que reproduir les preguntes que ens feu i tenim l'obligació de respondre i les estem responent i després repreguntem, ja està. Continuem. El tema de les moreres.
No, falta la mobilitat.
Perdona, la mobilitat. Perdó.
Vull dir, perquè després podreu repreguntar tot el que faci falta, però és que si no ens encallarem, estaríem al primer punt encara.
El tema de la mobilitat en general que estàveu preguntant. Vale, doncs... Vale.
No, val.
Vale.
Vale.
Les moreres també, d'acord. Llavors, de l'associació, per dir-ho així, a sol·licitud de Molí de Vent, es pregunta per la neteja del torrent de Sant Joan, per la qüestió de les rates que es troben. I...
El torrent de Sant Joan estem intervenint amb un contracte que tenim des de fa un any, tres cops durant l'any, netegem doncs, la llera, i a part amb la companyia d'aigües i amb el Departament de Salut hi ha un punt molt concret amb una problemàtica que és al voltant de Francesc Macià, que és on hi ha una problemàtica. Allà doncs, a més conflueixen doncs, tot el tema dels gats i per tant hi ha una alimentació allà que és fàcil doncs, que es vagi reproduint i estem treballant això també amb les alimentadores i estem treballant amb Salut Pública. I esperem doncs, anar reduint el... Sí, com a tot arreu, sí. Són grans, sí.
I després es parla també, a petició vostra, de l'arranjament de les voreres.
Aquesta és una genèrica també, si voleu...
És genèrica no només al voltant, sinó a micro, sinó a la ràdio i moltes.
Diem les voreres, però no només el que és a la zona del Molí de Vent, sinó en general a tota la ciutat, perquè crec que s'ha de... fer un arranjament general perquè hem tingut caigudes a gent gran i això pot generar més problemàtica a un futur.
Sí. Jo tan sols ara, que donaré la paraula al Gerard, però sí que posant antecedents que quan vam fer la presentació tant del pressupost 2025 o quan hem donat compte també de l'execució del 2024, s'hi està treballant i hi havia unes partides determinades al respecte. En tot cas, clar, quan plantejàveu la pregunta així, com que hem anat donant resposta tant a les trobades que hem tingut ja en el darrer Consell d'Associacions de Veïns, assenyalaven com a govern que hi ha disposició econòmica per a l'arranjament de voreres i sobretot solucionar problemes d'accessibilitat amb la partida, pensàvem que volíeu preguntar més concretament d'algunes concretes.
Contesto, des del mes de setembre tenim un contracte a part de la feina que fa la brigada de manteniment doncs, preventiu o d'anar fent petits arranjaments, tenim un contracte que es dedica únicament a anar reparant voreres. Val? Hem actuat a la zona de la Geltrú, hem actuat a la Rambla de Vidal, ara estem a la zona del barri de Mar, al carrer Joan d'Àustria, també que tenia una problemàtica, i anirem fent-ho a tots els barris, perquè l'objectiu és repartir-ho. Ens agradaria doncs, que aquest import que tenim aquest any de 300.000 euros doncs, que fos més ampli, és a dir, que l'objectiu de cara als propers anys, a mesura que puguem, doncs, amb el pla de sanejament que amb el qual està l'Ajuntament, doncs, ampliar aquest contracte doncs, a més import, és un objectiu doncs, a mig termini, però mentrestant doncs, ja és una primera mesura de xoc no? d'anar arranjant voreres en determinats espais, en determinats carrers. Tenim tot un inventari, això ho vam explicar un dia, amb gairebé un miler d'incidències en voreres. això no ho arreglarem ni en un, ni en dos, ni en tres, ni en quatre anys, però sí que a través d'aquest contracte, a través de la feina que fa la Unitat de Serveis Municipals i també amb la feina que està fent la companyia d'aigües, que cada cop que renova doncs, alguna xarxa aprofitem doncs, per arreglar alguna vorera, per fer doncs, algunes rampes per persones amb mobilitat reduïda. Ara, per exemple, avui han començat les obres del barri de Sant Joan, a l'altre sector que quedava des de la plaça Enxaneta fins al carrer Paregarí, i aprofitarem doncs, amb això també a renovar voreres. Per tant, doncs, amb tres serveis diferents, companyia d'aigües, la brigada i amb aquest contracte que tenim, doncs, anar arribant, però és veritat que hi ha una feina enorme i que no ens l'acabarem, però bueno, l'important és anar posant recursos en aquest tema. I ara, preguntes.
Ara, com hem arribat a total d'això, faríem, si voleu, per ordre. Sí que demano que intentem ser molt breus i que puguem també fer una diversitat de les diferents associacions de veïns que pugueu anar preguntant. Ho farem per ordre. Sobre les temàtiques que... Doncs, en Xavier Plana, de l'associació de veïns de...
Només una cosa sobre el cablejat, que jo entenc.
Fem una cosa, com que ho estan veient per la ràdio també, la gent a vegades, no, nosaltres ens coneixem.
Vale, tens raó, perquè jo no conec a tothom. Soc Xavier Planes, de l'Associació Veïnal de Bajamar. Amb el tema del cablejat, entenc que no es pot soterrar, però el problema no és aquest. El problema és que quan una persona canvia de companyia, ve la companyia nova, posa la seva caixa i la que hi ha la deixa. I aquí sí que crec que hi hauria de posar-se una normativa, una ordenança o el que sigui, perquè el que hi ha a les façanes de Vilanova i la Geltrú són moltes caixes inútils, molts cables que no van enlloc, perquè els operaris venen, instal·len la seva caixa, desconnecten el que hi ha, però no treuen la caixa, i això crec, no sé si es podria fer, però el que, clar, entenc que soterrar és una cosa molt complicada, ho entenc perfectament, però el que no pot ser... Home, és que quedin les caixes allà posades, i això crec que sí que s'hauria d'exigir. No ho sé, és el que...
Jo, per respondre això, i passa igual amb el cablejat elèctric, l'Ajuntament no pot tocar instal·lacions privades, i això vull que quedi clar, perquè a vegades se'ns reclama l'Ajuntament, o traieu aquell cable, o traieu no sé què, no podem tocar un cable que no és nostre, val? Perquè hi ha un tema de responsabilitat, hi ha un tema de xarxes que l'Ajuntament no les pot tocar. Evidentment que els podem obligar, els podem requerir. A partir d'aquí es fa difícil saber quines caixes hi ha que estan operatives, quines no, ja et dic, perquè això serà liberalitzat i un veí té telefònica, l'altre té digi, l'altre té no sé què, i amb la qual que hi ha cables de tota de cada veí té un cable diferent. I és difícil, és molt complicat això, i ja us dic que no és un tema de Vilanova, sinó que aneu a qualsevol municipi, inclús municipis que arquitectònicament, no, poblets, etc., i trobes allà les caixes al mig de les façanes. És un problema que es fa de difícil solució, a no ser que sigui sacrificant, doncs, de dir ja no posem més xarxes, però això vol dir que va en detriment del servei de la ciutadania. I per tant no tindrem queixes dels ciutadans que no poden no contractar amb un determinat operador perquè no li deixem implementar la xarxa.
Molt bé. Joan Jiménez, de l'Associació de Veïns de la Geltrú.
Disculpeu abans si m'he passat una mica, però és que estic una mica encès, perquè estic veient això que estic dient, això dels cablejats de Movistar, de Font i Leo, doncs és estètic. Pues estètic, més o menys, bueno, més xulo, més guapo, menys guapo, però el que jo estic dient és un perill, és un perill, i jo crec que aquí sí que podeu fer més pressió. Jo no estic dient de sobreterrar perquè és impossible, i això una altra cosa, que les companyies avui obre una, tanca, i l'endemà obre l'altra, passa un altre servei, però no, jo el que estic dient, que estic bé, i l'heu vist vosaltres, Yolanda, tu vist allà al costat, l'heu vist, és un perill, és una corda que me surt d'un d'allò i agafa allà. I si te'n vas al Sagrat Cor, hi ha un fotimer amb una mateixa façana, ja al·lucines. Vull dir, estic parlant de perill, no estic parlant, perquè l'estètica, vale, bueno, mira, ja més que almenys és estètica, però això és un perill real, i voleu que se fiqueu. Ja sé que millor vosaltres no podeu, però la pressió sí que la podeu fer, o fer el que diu ell, fer algun decret, alguna cosa, que apreteu a les companyies, i els porteu allà i dir, escolta, si algun dia passa alguna cosa, de qui serà la responsabilitat? Ja, esteu ja veient les ventades que n'hi ha i les que n'hi ha. Més que res ho dic per això, per curar-se en salut tothom.
perquè aquí suposo que patiríem tots el que li fa el mal i a vosaltres.
Com que hem pogut parlar d'aquest tema en altres ocasions amb tu personalment, respecte d'aquest punt en concret, amb la companyia nosaltres tenim periòdicament, es va parlant amb totes les companyies, gas, electricitat, amb telefonia, i aquest és un dels temes que ja se'ls ha plantejat que ho solucionin. A partir d'aquí, insisteixo, l'Ajuntament, més enllà d'això, més enllà de demanar que certifiquin que allò no caurà, no podem fer res més. I per tant, doncs, li podem demanar un certificat a l'empresa de dir això no caurà. Però la instal·lació, insisteixo, és de, en aquest cas de la companyia elèctrica.
Hi ha dues paraules, en Josep Vivanco, de l'Associació de Veïns del Molí de Vent, i la Dolors Estela, de la Federació d'Associacions de Veïns. Si fem... Vale. Vale. Doncs, Josep, i després... Sí, doncs, en parlem. Josep, era dels temes que estem comentant?
Micro.
Quan heu parlat de la mobilitat...
Josep, dic... demano brevetat, eh?
Se sent o no se sent? Sí, ara sí. Sí. Que bien, eh? Bueno, no, quan estàvem parlant de la... Aquesta ciutat, vull dir, que té 71.000 habitants, es mereix tenir coses que demanem fa molt temps, de quan teníem 50.000 habitants, per exemple. I el tema de la mobilitat, el tema dels busos, doncs, evidentment tenim el mateix que teníem fa 30 anys. I és així, la 1, la 2, la 3 i la 4. I cada vegada doncs, tenim més problemes perquè hi ha un envelliment. Jo estic a part d'estar a l'Associació de Veïns del Molí de Vent, jo estic al Consell Comarcal de la Gent Gran i cada vegada hi ha més dificultats. La ciutat de Vilanova, un 21% del personal que hi ha té més de 65 anys. Però no solament això, sinó que hi ha l'envelliment i el sobreenvelliment. Una cosa és tenir 65 anys, 70, 75, 80, 85, 90, i és així. I tenim que tindre els recursos suficients per tirar endavant amb aquestes coses. Per exemple, quan estem parlant de les qüestions de les estacions, la primavera, la tardor, tal, hi ha unes problemàtiques grandioses al tema de les parades d'autobusos, per exemple. No tenen marquesines, la gent, hi ha algunes que es mereixen tindre marquesines, perquè tant a l'estiu, que cada vegada és més fort la problemàtica del clima, i sobretot a l'hivern, aquests dies hem arribat a la punta quasi, i hem tingut problemes. I nosaltres tenim que preveure que l'estiu que ve segurament serà més fotut que l'anterior, perquè cada vegada ha sigut més. I llavors t'ho dic això perquè és un tema molt important i tenim que dedicar-hi temps perquè és un lío i a més no podem estar així. No podem estar esperant el 2028 per tractar el tema...
Precs i preguntes, eh? No, ho dic perquè la pregunta, el tema de la mobilitat, marquesines.
Les marquesines i l'Estat. Hi ha una altra derivada de tot això, dels serveis que nosaltres tenim, els centres cívics que tenim. Tant a l'estiu com a l'hivern, ens podríem agafar aquests centres cívics, sobretot a l'estiu, perquè la gent... es refugiés, ara que esteu parlant dels refugis aquests de l'estiu, que tingués aquesta de llocs. Nosaltres tenim 8 centres cívics i penso que tenim un arsenal que no té ningú més dintre la comarca i tenim que aprofitar aquesta sinergia.
Gràcies. Quique, de l'Associació de Veïns, tu, Estela, vols ara?
Micro.
Doncs anem amb el Quique, fem aquesta tongada.
És molt ràpid i és per desconeixement, potser dic una tonteria ara, però poso un exemple en referència amb això dels cables vistos i tot això. Ara han fet un edifici molt maco, que és la pastisseria L'Espigador, que està davant de la parròquia i davant del Niu. L'edifici és preciós, la pastisseria és preciosa i els cables estan penyant allà, que és que fa pena. No es pot obligar a posar canaletes i pintar-les com la façana? És impossible.
Sí, això el propietari ho pot col·locar. Normalment aquests cables queden penjats perquè ara, quan ha acabat l'edifici, ha d'anar a la companyia, els ha de fixar no sé què, després el propietari normalment tanca amb algun element. De fet, hi ha alguns edificis inclús que ja no posen canaleta, sinó que fan una obertura cap a dintre i després ho tapen perquè quedi la façana... Sí, hi ha solucions fàcils, imaginatives, però això depèn del projectista, no, de l'arquitecte que ho pugui incorporar.
I la normativa de l'Ajuntament no pot obligar...
La normativa el que diu és que ha d'anar soterrat.
Vale, però per què no canviem la normativa i diem soterrani, si és nou, si és una urbanització nova, però si tu estàs fent una modificació d'una façana o estàs fent una modificació total, tens que fer aquesta solució.
Com a mínim, podem estudiar-ho, podem mínim, estudiar solucions.
És veritat que no tindrem tot resolt, però si ens traiem del mig 30, 40, 100 façanes, doncs volim un llum. Sí. I després està el detall de l'Ajuntament, que vulgui dir, doncs el que faci això, quan faci una façana, doncs us ajudem una mica. No és el que val fer una canaleta o el forat cap a dintre per passar els cables.
Estudiarem això.
Vale?
Gràcies.
Continuem. La presidenta de l'Associació de Veïns de Molí de Vent.
Jo vull fer referència a el que és el transport, perquè com a capital de comarca estem tenint una petita problemàtica, sobretot amb els trens, que cada dos per tres n'hi ha talls a les línies, n'hi ha gent que no pot arribar a la feina, però ens oblidem d'aquella gent jove que estudia fora de la comarca, com és Castelldefels, Gavà i Prat de Llobregat, que no poden arribar si no és amb cotxe. Llavors, està pensat fer un bus que pugui arribar a aquests punts quan el tren no funcioni? Perquè és que cada vegada estem veient que arribar a altres llocs fora de la comarca és molt difícil.
Això depèn de la Generalitat, que quan hi ha una incidència ha de realitzar doncs, els plans alternatius de transport, i és veritat que Renfe doncs, no està complint en aquests moments els serveis, d'aquí que estiguem doncs, demanant l'ampliació i les millores als serveis urbans, interurbans del bus express, de tots els busos que ens van a Barcelona, que van directes i és veritat que no fan connectivitat amb el Baix Llobregat, no, amb aquestes línies. Però plantejarem a la Generalitat en les reunions aquestes doncs, que hem d'anar treballant tots els temes de mobilitat.
Hi ha una pregunta de la presidenta de l'Associació de Veïns. Sí. Presenta't, sisplau.
Ja?
De Ribarroges, la presidenta de Ribarroges.
Em dic Marta, soc de Ribarroges. Jo volia fer dues preguntes que van relacionades. No he entès gaire bé el tema del bus urbà, de la ruta. No sé si és que la línia 1 o la línia 2 desapareix i només... És que has dit que va de Vilafranca, Peragarí, no sé què, no sé quantos i ja està. No.
La ruta de la línia 1 i 2 serà pràcticament idèntica, excepte en alguns punts doncs, que en comptes de passar per un carrer passarà pel carrer del costat i això passa al Tacó, que com hem comentat, perquè els autobusos no giren pel carrer València, per encarar el carrer València, perquè són un metre més gran. A la resta de la ciutat és pràcticament el mateix. L'únic que ara, en comptes de ser de color blau, l'autobús serà de color blanc. I les línies 1 i 2 dirà L68 blava i L68 vermella. Això ho explicarem a finals de setmana. Rebreu tota la documentació, totes les associacions de veïns, amb tot el detall. A nivell de freqüències és la mateixa, a nivell de títols, de tarifes, són exactament les mateixes, no té cap cost per l'usuari, els títols bonificats exactament igual, tot igual, l'únic que l'autobús serà d'un color diferent i en comptes de dir-se L1 i L2 serà L68 blava i L68 vermella.
Vale. I l'altra pregunta que era relacionat amb aquest canvi, seria possible que arribés a l'hospital de Sant Antoni? Perquè hi ha barris com Ribarroges, Baixamar, La Collada, que no deixa a l'hospital, has de fer tot el vol, pujar fins al Tacó, tornar a agafar un autobús perquè et deixi a l'hospital.
A Sant Antoni.
El de Sant Antoni, sí. Parlo, no parlo dels camins, parlo a Sant Antoni, que hi ha zones, hi ha barris que no arriben a la porta de Sant Antoni, has de pujar fins al Tacó, vale? Canviar d'autobús perquè et deixi a la porta. Llavors, com estan parlant de la gent gran, de tot, seria aprofitant el canvi, no? Si es podia
no,
fer.
Ja us dic que no, perquè les línies són les que determina la Generalitat. És a dir, que nosaltres ara ja perdem, diguéssim, el poder de canviar línies perquè ja estan configurades amb una taranyina a la ciutat de com es comuniquen. Sí que hi ha, des de fa uns mesos, una línia que va als hospitals, connecta hospitals del Garraf i de l'Alt Penedès, i que per tant és fàcil doncs, agafar l'autobús, baixar-te a Eduard Maristany i allà fer el canvi amb l'autobús que fa la línia dels hospitals. La idea és que hi hagi en el futur a la ciutat dos o tres grans espais de, no, de transbord, de parar la fa una línia i pujar l'altra, com passa a Barcelona, a Barcelona o en altres grans ciutats. Això seria el desitjable, no? Que algú pugui anar, doncs, a l'estació, o pugui anar a algun lloc de la Ronda, o pugui anar, doncs, en algun lloc al voltant del sector oest i que allà pugui fer, doncs, aquesta intermodalitat entre línies. Però tocar-les, les que tenim ara, perquè això està condicionat a les línies concessionades per la Generalitat.
Bé, hi ha una paraula del Rubén, de l'Associació de Veïns del Prat de Vilanova.
Perdó, jo era per continuar amb el tema del cablejat aeri que hi ha. A part de les caixes, hi ha molt cablejat aeri, sobretot de telefonia antic, del que es feia servir analògicament, que està fora de servei. A dia d'avui ja no funciona. És molt fàcil distingir el cablejat antic del cablejat nou de fibra. En aquest sentit, crec que seria molt interessant fer algun decret o fer alguna normativa o estudiar la manera, no ho sé, això ja vosaltres sabeu més, però de mirar d'obligar les companyies telefòniques i de comunicacions de que retirin tot el cablejat que està sense ús, perquè n'hi ha moltíssim i sobretot als creuaments de carrers i a les façanes. O sigui, ja no és només un tema de caixes de contacte, sinó també de cablejats aeris.
Sí, és que jo crec que això ja no és ni normatiu, vull dir que això són instal·lacions que si són d'una empresa i les ha de retirar, les han de retirar ells. Al final l'Ajuntament no ha de fer decrets, el que ha de fer és ordres d'execució de dir, escolti'm, si aquesta instal·lació ja no funciona, ha d'anar a càrrec del propi operador. D'això ho mirarem, si hi ha alguna línia, doncs, que està obsoleta, doncs demanarem als enginyers que s'ho estudiïn i mirin de demanar a les empreses que la gent retiri.
El problema és aquest, que fan les instal·lacions noves i no retiren tot el cablejat vell, i està tota Vilanova plena de cables que són inservibles i que l'únic que fan és embrutar la ciutat.
Tenim dues preguntes més sol·licitades. Serem molt escuets perquè m'estan avisant del temps per al tema de la Porta, el Joan Jiménez, i després la regidora de l'oposició de Transformem, que també m'ha demanat la paraula.
Ja, segons tinc entès, Gerard, el tema de la Brossa, no n'hi ha cap contracte de manteniment, perquè si tombes per Vilanova, els contenidors, només sembla que la gent els deixi fora. Més d'un, el pedal no funciona, està al terra pràcticament, i ha la gent gran, sempre parlem la gent gran, però bueno, jo també sóc gran, però resulta de que clar, no s'obren, vull dir, no teniu cap sistema de manteniment amb aquest, per això de que la gent, algú revisi els contenidors, perquè t'ho juro que és veritat, davant de casa meva mateix n'hi ha dos i és impossible, és clar, la gent ho deixa, si no és un pa, una persona una mica jove que l'aixeca la mà, el pedal no hi va. Després una altra cosa, i aquest ja particular és el truc. Aviam, no, i acabo. Es pot fer alguna manera de que el trànsit de la Geltrú es faci amb uns carrers d'única via, digues d'una passada més, perquè te trobes en un carrer amb 60 metres, un stop amb una banda i un altre stop amb una altra. Vull dir, clar, això s'ha donat casos de que l'ambulància no ha pogut passar. L'altre dia un senyor em va venir a dir: m'ha tingut de portar amb una cadira de rodes perquè l'ambulància no ha pogut arribar a la porta de casa meva. Vull dir, home, això crec que és tan fàcil com dir direcció única en una banda i buscar la fórmula perquè surtin per una altra. Perquè això, jo ja us vaig exposar el tema aquest i ja me l'han tornat a dir de no. I ja. Després buscar el tema de los camions, que intentar de que el terra s'està esforçant de la Geltrú, el paviment. Ojo amb això, els camions, i la gent té molta por, ja sabeu que són els carrers estrets dels balcons. Vale, gràcies.
No, ho mirarem aquests, ja em diràs a quin carrer no pot passar una ambulància, ho estudiem.
El carrer de Bisaire, el carrer Muralla, Muralla té a 60 metres.
Sí. Jo el mirarem.
Gràcies per la... Ho acabem de mirar, per la... D'això, sabeu que... Vale. Fa pocs dies estàvem visitant el barri i recollíem també peticions que ens feies en la visita que fèiem de la jornada a l'alcalde del teu barri, i ho recollim i acabem de mirar i afinar aquesta qüestió.
Mira, soc Mariluz, regidora de Transforma i BNG, també soc presidenta de Periurbanes i presidenta de Mastapet. Un comentari a el que has dit de les brosses, que el que són botigues, faràs un horari especial per això. Entra a l'hotel Can Xicarró, entra a l'hotel de la Masia, que també estan tirant les brosses als contenidors. Llavors els veïns, que som 5 urbanitzacions, tirem a 4 contenidors. També hi haurà un apartat per ells o... Sí?
Això dintre del dimensionament del servei s'haurà de contemplar i s'haurà de contemplar què passa amb les organitzacions periurbanes que fan servir el que li diem que és un servei de cortesia perquè no teniu un servei de recollida pròpiament, no teniu una taxa de residus i per tant tampoc hi ha una freqüència
ja, però com ells estan fent, residus... perdó, com que ells també estan fent un tema d'hostaleria, un tema de restaurant, sí. Potser entrar en el que es parà...
Les empreses han de tenir un gestor de residus, si no, poden, si no tenen un lloc on aboca, han de tenir un gestor de residus, això vol dir que han de tenir una empresa que els hi va,
ells
els
mateixos
recull,
han de
correcte.
Tindre. Perfecte.
Si no tenen una solució, doncs ells han de posar una solució per part seva mitjançant un gestor de residus.
Ho han de fer ells.
Sí.
Perfecte.
I la segona sabem pregunta... que no ho fan, però vale. En el futur, amb el nou servei, doncs, a més tindrem inspectors que ens ajudaran també doncs, a anar perseguint aquestes situacions.
Ah, perfecte. I la segona pregunta rapideta, és el que has dit dels bus interurbà i tot això, com que es va aprovar lo de les periurbanes, ja has dit que serà difícil perquè tenies que fer un estudi i tot això, això derivarà molt lluny?
Quan vam aprovar aquella moció vam dir que primer fer l'estudi hem de buscar els diners per fer l'estudi i la implementació, aquest estudi ens dirà quin cost té i la viabilitat de fer-ho tenint en compte que no tenim serveis urbans de transport.
Per tant,
aquest estudi ens ha d'ajudar a saber què s'ha de fer, quin servei s'ha d'implementar, de quina manera, en quins llocs i a partir d'aquí doncs, estimar costos i com es pot anar.
Ho teniu previst fer aquest any, suposo, no?
Nosaltres demanarem els recursos a la Diputació i la Diputació ens ho pot donar aquest any o ens ho pot donar per l'any que ve.
D'acord, no? Gràcies.
Molt bé, doncs complir...
Hi
ha més preguntes? O sigui, és que tenim 2 minuts, perquè m'estan assenyalant de porta, 2 minuts, super...
Sí, això estudi...
perdona, si algú té m'he oblidat de l'Estela, que m'havia demanat i que era un tema a part de les preguntes.
Escriviu i ens ho passeu i mirem. Estela,
sí. Com sempre, el mecanisme que també hi ha, el mecanisme de que podem parlar-ne, ens podeu entrar a instància, tenim també, com sabeu, doncs, hem obert cada mes la visita del regidor o regidora de barri als jocs i per tant la porta oberta a peticions concretes, estem fent les visites també que s'estan programant a cada un dels barris al respecte per temes més concrets.
Doncs sobre el tema regidor de barris pel tema. Hi ha previst implementar el regidor de barri a les periurbanes?
Contesto jo? Sí, jo mateix. No està previst per diversos motius. Primer, perquè la figura del regidor de barri, al final el que estem analitzant són moltes qüestions de via pública. Val? Llavors, a les urbanitzacions periurbanes són barris que no estan recepcionats per l'Ajuntament. Què vol dir això? Que els carrers que hi ha allà no són públics. No són propietat de l'Ajuntament i l'Ajuntament no pot actuar, no hi ha enllumenat, no hi ha clavegram, no hi ha res, no hi ha voreres i per tant, doncs, des d'un punt de vista del tractament de les problemàtiques, no, de la figura del regidor de barri, que era apropar-nos en els barris per escoltar sobretot aquestes demandes de, no, de primera demanda que tenen molta relació amb el que vol, amb el que és això, la via pública, no? La neteja, les problemàtiques de voreres, les problemàtiques d'enllumenat, etc. Això no treu que amb les urbanitzacions periurbanes estem fent un treball d'escolta i per tant doncs, han de continuar treballant com fins ara. Jo estic assumint una mica doncs, el paper d'escoltar i de recollir les demandes i fruit d'això, o també des de medi ambient, no? amb alguns temes específics, amb algunes urbanitzacions periurbanes estem treballant temes més concrets. En Torre del Veguer, per exemple, estem treballant tot el tema de les franges de protecció d'incendis, amb el Corral d'en Roc estem treballant un tema de nomenclàtor, de fer alguna cosa provisional per facilitar amb els serveis d'emergències doncs, el tema d'accessos. A Marroquer estem treballant el tema de la urbanització, que vol dir doncs, que estan disposats a posar diners per urbanitzar. Per tant, doncs, amb cadascuna tenim diversos problemes o qüestions doncs, que anem abordant en la mesura que són competència pròpia de l'Ajuntament. i són molt diferents a la realitat que ens podem trobar doncs, amb el nucli urbà. I per tant doncs, això ho volíem separar d'una forma diferent i treballar-ho doncs, d'un punt de vista sectorial, ja sigui des de la regidoria d'urbanisme o des de la regidoria de medi ambient, o amb els temes dels plans d'autoprotecció que s'està treballant i que es presentarà i es treballarà només amb les urbanitzacions periurbanes. Per tant, doncs, ja hi ha un treball al marge amb els regidors referents en cada tema. I fins ara poden continuar enviant les instàncies, les preguntes, a través d'instàncies se'ls respon per part del regidor que li toqui del tema.
Sí, és a dir, que no queden desateses en aquest sentit
no, en cap cas.
Per el fet de no tenir un regidor de
barri. No, al contrari, a més, doncs hi ha una associació de periurbanes doncs, que està organitzada i ens veiem periòdicament. D'aquí unes setmanes ens han demanat visita per parlar d'un tema d'una carretera en concret i les, com fins ara, vull dir que les estem rebent. L'únic que en comptes de tenir un regidor referent doncs, tenen el regidor en funció del tema. Doncs, si és urbanisme, si és medi ambient o el que sigui.
I després una altra pregunta també referent a les periurbanes. Per què no reben la convocatòria dels Consells Municipals d'Associacions?
Per la mateixa raó, perquè com hem dit...
Hi ha algunes que estan registrades al registre de l'Ajuntament.
Però
estan dins
entenem que això és un Consell d'Associacions de Veïns que són barris de la ciutat, que estan recepcionats com a tal i que formen part, en aquest cas, constitutivament d'aquest Consell. I en aquest cas hem de treballar. Algunes estan registrades i no totes les periurbanes ni tenen associació ni les tenim del tot registrades perquè bueno, estem en un... A veure, és una realitat, com sabeu, complexa, que té una realitat complexa urbanística, també normativa, perquè estem en aquest àmbit diferencial que no és el Consell de Barris com a tal, perquè no es reconeixen en aquest sentit com a barri, ja ho he explicat.
Ja bé, però
perquè no estan en la trama urbana, perquè no són trama urbana. I entenem els barris com a trama urbana, consolidada, etc.
Vale, però des de la federació considerem que són ciutadans de Vilanova i que tenen els mateixos drets.
Els escoltem igual i treballem igual. Vull dir que...
Dins de la federació tenim un representant de les periurbanes. Aleshores, clar, diu, a nosaltres no ens han convocat al Consell Municipal.
En principi, atenent el que és estrictament el Consell d'Associació de Veïns i com ens referim i no ha canviat en aquest sentit municipalment aquesta dinàmica, històricament, aquí s'ha convocat a les associacions de veïns, dels barris, de la trama urbana i no les periurbanes. Que la Federació d'Associacions de Veïns, una entitat que autoorganitza i s'organitza, nosaltres no en diem ni hem d'entrar i molt bé que ho feu d'això, però en tot cas nosaltres com a Ajuntament convoquem a les associacions que tenim registrades com a associació i que representen a barris de la trama urbana de la ciutat. I com a veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú, ciutadans i ciutadanes es poden i tenen el dret a accedir als serveis municipals, tenen el dret a accedir a les peticions que puguin fer com a Ajuntament i abordarem com a barris en el dia que puguem fer el procés d'urbanització i que formin part de la trama urbana i puguem donar el servei i això ho haurem d'anar treballant mica en mica. Com deia el regidor, sectorialment estem treballant i ens estem veient en funció de les situacions, per exemple, doncs, es preveu que estem treballant per fer una convocatòria per parlar dels plans de protecció davant dels incendis de cara en breu, n'hem fet algunes altres, o el mateix regidor, com us explicava, doncs, per exemple, doncs, amb la Torre del Veguer ens hem vist per el tema de les franges perimetral, amb l'urbanització del Pitorrat també estem veient-nos per les franges, o sigui, que sectorialment anem treballant i hi ha una relació de demanda de l'entitat que representa aquella comunitat de veïns i els veïns aquells amb l'Ajuntament sectorialment. Però no hem fet el pas, per dir-ho, fins que no siguin urbanes, de fer aquest procés d'ampliar-ho.
No, és un apunt molt breu. Únicament el que estava dient l'Estela sobre les entitats periurbanes, si estan constituïdes, estan registrades a l'Ajuntament, aquestes entitats s'estan representant a un munt de veïns de Vilanova. Jo penso que, evidentment, el que has dit tu històricament doncs no es convocava ni de més. Estem aquí i, evidentment, tenim la potestat entre tots, si ho decidim, entenc de que això es pugui modificar. i si són unes associacions i unes entitats que estan representant a un cúmul bastant gran de gent, entenc que tenen tot el dret del món a ser convocats als consells veïnals.
Això ho haurem de modificar via reglament del Consell d'Associacions de Veïns i té un tràmit. Jo no he dit que no es pugui fer, dic que el que fins ara toca, i és el que toca, és com tot. També hem de modificar que en algun dia doncs, aquests veïns i veïnes formin part de la trama urbana de la nostra ciutat o veiem quines solucions hem de donar i que hem de garantir.
El que passa és que això és bastant més fàcil que ficar-los dins. O sigui, és més fàcil convocar-los, enviar-los un mail per convocar-los que urbanitzar les zones. O sigui, és algo que és molt senzill.
Molt bé. Si no hi ha més preguntes ni res, i com que és l'hora i hem dit que ens limitaríem a un horari, doncs, i com que podem anar convocant més consells de medi ambient, agraeixo molt a tothom l'assistència i la participació.